menjador de casa meva. Visca, 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 visca.
El divendres 1 de desembre...
Escolta, anul·leu-me tot el que tingui a l'agenda fins 1 de desembre, que necessito estar concentrat.
El vostè primer se'n va a la Roca Vila.
Shopping de Nadal, però millor.
RAC 1. Tots som 1.
Carinyo, ¿esta la tienes en otra talla?
Els senyals horaris de les 9 del matí. De seguida arrencarem tertúlia avui amb Sara González, amb Carles Fernández, amb Iba Anguera i amb Antonio Baños. Però abans els esports, Pau Bonastre, bon dia.
Bon dia.
Després de l'aturada de seleccions, avui torna la Lliga pel Barça i a més ho fa en horari via lliure. S'enfronta al Rayo Vallecano, partit complicat, a domicili a Madrid, a Vallecas, en un partit que comença a les 2 del migdia, això vol dir una hora abans a l'antena de RAC1, per tant acabarem el via lliure una mica abans. Els blaugrana que afronten el duel amb dues baixes molt transcendents, Pau. Per una banda, la que ja sabíem de Gavi i la que es va acabar de confirmar ahir, la del porter Ter Stegen.
Sí, el porter alemany no ha arribat a temps per culpa d'una lumbàlgia i s'ha quedat a Barcelona. Tampoc ha viatjat a Vallecas Gavi, que recordem està lesionat del lligament encreuat anterior del genoll dret. Per la baixa de Ter Stegen, qui defensarà la porteria blaugrana avui serà Iñaki Peña. Xavi elogia el futbolista format a la Masia.
Jugarà Iñaki i tota la confiança cap a ell. Sempre entrena bé, és un professional, crec que està molt preparat i confiança absoluta 100% amb Iñaki. Demà Marc no podrà estar, no?
El Barça intentarà sumar els 3 punts per no despenjar-se del Girona, líder amb 4 punts més, i el Madrid, que té 2 punts d'avantatge a la classificació. El partit començarà a les 2 del migdia i el podreu seguir des d'una hora abans a RAC1 amb Joan Maria Pou i tota la tropa del Barça a jugar a RAC1. Xiularà Munuera Montero i al bar hi haurà Jaime Latre. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns a Montilivi davant l'Atlètic Club. La jornada a primera divisió va començar ahir amb un Alavés 3, Granada 1.
Per cert, en gran clau blaugrana, avui el periòdico que torna a publicar informacions al voltant de les obres del Camp Nou. Sabeu que en els últims dies n'ha publicat al voltant de la situació dels treballadors, de les circumstàncies en què fan la feina, i en aquest cas avui el diari recull denúncies d'alguns treballadors per racisme de part dels seus supervisors.
Sí, nou capítol. En l'edició d'avui posen el focus en discriminacions racistes que haurien patit alguns treballadors de les empreses subcontractades per l'IMAC, la companyia encarregada de les obres. El diari recull el testimoni d'alguns dels treballadors que asseguren haver rebut insults i tracte discriminatori per part dels supervisors de l'IMAC. Fonts de l'empresa apunten al periòdico que desconeixen els fets i asseguren que ho investigaran.
Mentrestant, en futbol internacional, avui el gran partit, el plat fort del dia, és el Manchester City-Liverpool.
Serà 2:45 del migdia i a 6:45 de la tarda també jugarà el Brentford Arsenal. Per cert, l'entrenador del City, Pep Guardiola, ha assegurat que en una hipotètica sanció del club pel fair play financer el motivaria encara més a continuar a l'Etihad. A Itàlia, 2 partits destacats per avui, Atalanta-Nàpols i Milan-Fiorentina. A la Bundesliga, Werder Bremen-Bayer-Leverkusen. Ahir el Bayern de Múnich va superar el Köln 0-1 i el 0-1, volíem dir, i a França, victòria del PSG contra el Mónaco 5-2 amb gol d'Ousmane Dembélé.
Fora del futbol, Déu-n'hi-do, perquè feia dies que no feia gols Ousmane Dembélé. En tot cas, fora del futbol, aquesta tarda es disputa la cursa sprint del Gran Premi de València de MotoGP. És una cursa que podria ser definitiva pel campionat, amb Jorge Martín, que té 21 punts menys que Pecco Bagnaia. Encara manté opcions d'aconseguir el títol de campió, però enviat especial de RAC1 al circuit de Xest. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, el madrileny necessita acabar l'esprint d'aquesta tarda per davant de l'italià per poder-se jugar el títol demà diumenge, i ahir el va intentar posar nerviós perseguint-lo a la pista. Resultat, Bagnaia, que va acabar 15è, haurà de disputar la Q1 i és provisionalment fora de les 12 primeres posicions de graella. Martín, segon, optarà a la pole.
No es algo que me guste hacer, pero está claro que pues teníamos un poco la necesidad de poner algo de presión de alguna forma, ¿no? Poner las cosas un poco más complicadas de lo que son, y bueno, nos ha salido como esperábamos, no ha sido fácil, había pilotos en medio, he tenido que... parecía la guerra, pero bueno, creo que s'ha puesto un poco nervioso.
Bagnaia es pot proclamar avui mateix campió si guanya l'esprint i Martín no és segon o si li treu 4 punts al madrileny. El més ràpid del divendres va ser Maverick Viñales i Marc Márquez, 7è, i Aleix Espargaró, 10è, també lluitaran per la pole. La Q1 començarà quan faltin 10 minuts per les 11, la Q2 a 11:45 i l'esprint a les 3 de la tarda.
Per cert, gràcies, Quim, que aquest cap de setmana també s'acaba el Mundial de Fórmula 1. A les 3 comença la qualificació del Gran Premi de Abu Dhabi. En tenis, Djokovic i Sinner es tornaran a veure les cares aquest migdia.
Serà a les semifinals de la Copa Davis, que es disputa a Màlaga, un defensant a Sèrbia i l'altre a Itàlia. A partir de les 12 tornaran a jugar una setmana després de la final de la Copa Masters, on es va imposar el número 1 del rànquing mundial. Austràlia és la primera finalista després d'eliminar Finlàndia per 2-0.
I pel que fa al bàsquet, el Joventut que visita la pista del Múrcia a 8:45 del vespre.
Serà un duel exigent per la penya en una pista on encara no hi ha guanyat ningú aquesta temporada. Mentrestant, a la Lliga Femenina, els tres equips catalans juguen aquesta tarda. Estudiantes Barça, Perfumeries Avenida, Cadí la Seu i Gran Canària, Uni Girona. I acabem amb 2 punts més. En futbol sala, derrota 2-7 del Barça contra l'Inter Movistar, i a la Sobal d'Embol, triomf del Freaking Granollers 35-27 davant el Recoletes Valladolid.
Ara són les 9:05. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1. Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar la barreja de tradició i avantguarda dels Emirats Àrabs. 8 dies amb tot inclòs i vols directes des de Barcelona a partir de 1.229 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum. I si tens gas, canvia't també a Endesa i estalvia la teva factura del gas amb un 20% de descompte en tot el teu consum del primer any. Contracta-ho ja al teu punt de venda Endesa i aconsegueix, a més, un regal segur. A l'Hospitalet de Llobregat, PSI Solucions Integrals. Carrer Major 30. Tria un demà millor.
Excelentia presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excelentia.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Enguany, amb el gran recapte, alimenta el que importa. El 24 i el 25 de novembre torna el gran recapte. Fundació Banc dels Aliments.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 28 al 30 de novembre, Soleil Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes a la seva seu del carrer Beethoven 13 de Barcelona. Si desitja valorar monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita trucant al 93 201 8733 o escrivint a info@soleillach.com.
Viu el natalíssim Nadal a l'Esplau en gran. De l'1 de desembre al 5 de gener podràs gaudir de les experiències més increïbles. El concertàs de Henry Méndez, el nostre bingo roscón en directe, la visita del pare Noel i el rei Gaspar i la nostra gran nevada tradicional. Vine a gaudir del teu dia de shopping a l'Esplau amb la nostra oferta d'oci i restaurants. Més info a esplau.com/navidíssima.
421, 422, 423...
Però què estàs comptant?
Doncs tots els articles que Servei Estació té en oferta aquest Black Friday. Fins i tot diumenge, cobren.
I en són molts?
Moltíssims! Més de 1.000! I amb descomptes de fins a un 30%!
Doncs para de comptar i anem a Servei Estació, al carrer Aragó 270 de Barcelona, i aprofitem el Black Friday.
I no oblidis que aquest diumenge Servei Estació a Barcelona obre de 10 del matí a 8 de la tarda.
Polestar 2. L'evolució continua. Més autonomia, més distàncies. El teu 100% elèctric de disseny escandinau, ara amb 654 quilòmetres. Reserva la teva prova de conducció amb un expert. Polestar.com.
RAC 1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9:09.
The momentum has come for the international community, especially for the European Union and member states, to recognize the state of Palestine.
El reconocimiento del Estado de Palestina es una promesa electoral del Partido Socialista. Ya nuestra posición es clara desde el minuto uno.
Suiza es pequeño, pero es muy grande a la vez. Pero no vamos a decir el lugar por eso, porque queremos que esto funcione.
¿Puedo hacer alguna comparación chusca? Podrían preguntar, oye, ¿usted se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente dentro de 6 meses nos hubiéramos casado también. Pues esto es lo mismo.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Para todo Vigo, para toda Galicia y para toda España, para todo el mundo. ¡Viva Vigo!
Viva, 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 viva. De veritat, eh? És multilingüe. Vull dir, ja heu sentit que va fer el compte enrere en anglès, en castellà i en gallec. Hola, Antonio Baños, bon dia.
Doncs viva Vigo.
Viva Vigo.
Home, jo estem molt a favor de
Vigo. Que pierdo.
Que no pierde.
No pierde. De fet, guanya tothom aquí, eh? Vigo deia... guanya Badalona.
Vigo capital Lisboa, es deia, però...
Ah, sa?
Sí.
No ho sabia, això.
Sí, sí.
Què tal, Sara González, bon dia.
Bé, bon dia.
Hola, Ivanguera, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Carles Fernández, bon dia.
Bon dia.
És que avui és 25 de novembre, ja. Fum, fum.
El 25 de novembre.
Sí, sí, és així. Ara la sensació... ambiental, ja és que... Ja
I estic fart.
Ja ho sé.
Jo ja estic
ho entenc,
fart.
Eh?
Jo no sé quina no colònia comprar. I a més, ara ens han afegit el Black Friday aquest.
Sí.
I hòstia puta.
Bueno, ara, perdona, Baños, també. No diguem aquestes coses, aquestes hores del matí. Controla,
tu. Se m'ha escapat.
Però és fort, eh?
Però portem un mes de Black Friday.
Sí.
No.
És horrorós.
Epic Friday.
Sí, sí. Una
pressió. Sobretot... qualsevol cosa que mires a internet, que et surt un banner, et surt un anunci...
Sempre, tot arreu.
Però jo no vull comprar tantes coses, de veritat.
Bueno, però a part d'això... Però a part d'això, què ha passat?
No podem.
Tens les llums de Nadal enceses ahir. D'acord, important, ahir va haver-hi el sopar de Nadal de RAC1.
Sí.
Bueno, i em pregunto si havia...
Però volíem fer-se freig i no ens han fet ser
freig.
I què? Martí, tu vas aguantar més d'aquí?
No, vaig aguantar una mica més que tu, però també vaig retirar una hora prudent per estar avui aquí, eh?
Ja.
Vull dir que no us podem donar aquesta informació, escolta.
Hi ha una omertà el que passa la nit dels sopars de...
Haurem de demanar explicacions.
Sí, sí. Jo he demanat explicacions i...
Ui.
És que no sé si es pot llegir això. Xavi Pérez, es pot llegir això o no? Director de la ràdio. M'ha enviat un missatge, diu... Què, ho faig o no? És que no sé això. Sí. Crònica del sopar.
Ai.
I jo me l'imagino posant veu de José María García. Se comieron al niño Jesús por los pies y se bebieron el agua de los floreros.
Abraza farolas.
El resum de tota la situació. Bé, que avui en parlarem també de sopars d'empresa, perquè tenim el Nando Jubany a partir de les 12. I els oients ho han volgut. O sigui, jo no volia. De veritat que no volia. Però els oients van voler, i com que els oients són sobirans, avui ve la Judith Nederman, que és la tia més nadalenca de la ràdio, i farà versió. I van posar unes quantes cançons, no totes nadalenques, però els oients van triar la millor nova Nadala del país, que és aquesta. És Nadal, el teu cor. De forma molt intensa, els oients, aquest quan somrius.
Això molt
és una,
bon criteri.
Això és una tònica, que això el Baños igual que coneixes més el món musical.
Ui.
La tònica
del segle
aquesta...
passat, sí.
Bueno, d'aquí ve la pregunta, del segle passat. Hi havia una tònica molt anglosaxona, que era la de fer cançons noves de Nadal.
De Nadal, sí.
No? I una mena de competició com la cançó d'estiu. I això s'ha anat traslladant cap aquí, tot i que irregularment. A vegades apareixen i desapareixen.
Perquè aquí, a més, la Marató també
hi ha ajudat.
Ha ajudat, preocupa també molt. I, bueno, truca a la Maria Carey. Mira com li va anar.
No.
Sí, una carrera en descens, fot un temazo de Nadal, i ara, només amb les royalties d'aquella cançó, ja pots comprar-te... tot el que surt al Black Friday.
Però si tu mires... Estàs emocionant, eh? Els últims 20... Si mires enrere, 20 anys enrere,
sí.
No hi havia noves cançons de Nadal a Catalunya, o no gaires. saps, no se'n feien. I ara, si tu comences a mirar, tens la dels Manel de fa 15 anys, la de l'Albert Pala que va treure, aquesta, tens discos que s'han fet de noves cançons de Nadal. Hi ha hagut un intent.
A casa cada dia era, o sigui, cada any era Rafael. L'especial aquell de la Ràdio Espanyola, que sortia Rafael a cantar el tamborilero.
Sí, de cara al mes que ve, si voleu proposar-li a la Lederman que faci el
tamborilero. Però sempre acaben convivint amb les clàssiques, eh?
Sí, això sí, això sí.
Que els clàssics no desapareixen mai.
No, però s'han anat afegint.
Sí,
sí.
En el río que ve, mira com ho beben, sí, sí, que dius, sí, bueno, que beben.
I després en,
no se sap, eh?
En Riba Margonyat,
sí, que
el Gisas de Natzaret i
Natzarit,
que va aconseguir, doncs, que cada any, bueno, a part de sortir per la tele, fos ja una tradició alternativa, diguéssim, fantàstica.
Ens ho preguntava també a un dels Mortimers, com sabeu que està en aquesta ràdio, que és l'Abel Caral, que conec, bueno, amic personal d'en Riba, si aquest any també feien el Gisas, i m'ha dit que sí que tenen alguna actuació.
Estaria molt bé.
Que passa és que hi és... però com que no hi és el Riba, no hi ha, no sé si l'heu vist el Gisas de Natzarit, sí, per aquí, a mi m'encanta, sí, m'encantava, sí, vaja, les cançons estan molt bé, però hi havia la interacció d'en Pau Riba entre cançó i cançó, no? I feia la història, la narrava, aquesta mena de pastorets alternatius.
Una cosa que havia pensat, i que podria ser, ja sé que estructures d'estat tenim sobrats a Catalunya, però coi, agafar una altra gran estrella, i que fos una tradició, com els pastorets, no? I que ara s'encargués, jo què sé, qualsevol altre cantant, sí, sí, i pa'lante. I que això cada any fos una gran tradició, perquè em sembla que va fer forat.
Sí, senyor. Bueno, el tema serà, el temps serà nadalenc, Martí Oliveres, avui o no?
Al migdia no massa, perquè la temperatura encara serà alta, tot i que no tant com ahir. Per tant, sí que ahir on es va disparar més la temperatura, avui es normalitza, vam tenir màximes de gairebé 25 graus en algunes comarques, amb una mica de vent rescalfat. Avui baixa la temperatura en aquestes zones i, en canvi, pujarà cap a Ponent, la Catalunya Central, on ahir va ser un dia força fred, amb sol, amb alguns núvols prims, per tant, un cel mig ennuvolat a estones, i encara amb tramuntana i mestral. Precaució, encara ventades, tenim avís de perill per ventades al nord del país, Pirineu, també la zona de l'Alt Empordà, i al sud encara algun cop de mestral important. Però tot plegat va de baixa, per tant, un cap de setmana força tranquil en aquest sentit. No ha de ploure, malauradament, tot i que cau en cap de setmana, molta gent suposo que agraeix que no plogui per activitats a l'aire lliure, doncs serà un bon cap de setmana. Sí que estem mirant a llarg termini un canvi de temps entre el 30 i l'1, per tant, entre el 30 de novembre i l'1 de desembre, per encetar el nou mes, es veu un canvi de temps amb una mica més de cara i ulls. Tant de bo, arribin nevades al Pirineu i pluges més generals, quan després podríem tenir una baixada de temperatures.
Passant 2 minuts d'un quart de 10 del matí, gràcies, Martí.
Fins ara.
Va, que de seguida ens hi posem amb tota la informació d'aquest cap de setmana, que és bastant intens. Ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o dessalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent i necessitem l'esforç de tothom. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Arriba a Lidl la setmana dels formats estalvi XXL. De divendres a diumenge, 12 tortilles de blat per 1,99. T'estalvies un 21%. I 5 quilos de patates per 80 cèntims al quilo. T'estalvies un 38%. Lidl, marca la diferència.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Enamora't del pernil de Glam Gourmet La Vanguardia. Dues seleccions kebab 100% ibèriques amb dues ampolles delícia Gran Cuvée Brut. La selecció d'espatlla valorada en 180 euros ara per només 155, o la selecció de pernil llescat valorada en 170 euros per només 145. Enamora't del pernil de Glam Gourmet La Vanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
El càncer mata 300 persones al dia a Espanya. 300 al dia. 300 a l'Institut de Recerca Biomèdica no ens resignem. Som un centre cerca que investiga sense treva per frenar la metàstasi, perquè només la recerca acabarà amb el càncer. 300 al dia. Ho repetim. Només la recerca acabarà amb el càncer. Ens hi ajudes? irbbarcelona.org.
RAC+1 Podcast. Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC+1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC1.
RAC+1.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
16, 27, 33, 34 i 39. I els sols, el 2 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9:20. De seguida, avui que parlarem també de la violència masclista, ens vindrà a visitar Montserrat Escudé, la portaveu dels Mossos d'Esquadra, quan s'han sabut les dades també els últims dies, que són tremendes al voltant d'aquesta qüestió. Però abans volíem arrencar passant-nos per el Pròxim Orient, perquè ha estat notícia, evidentment continua sent notícia per la guerra a Gaza, però per el que és el segon dia de treva avui, les segones 48 hores després de l'alliberament d'hostatges ahir, però sobretot també per les conseqüències que jo crec que són difícils de calibrar ara mateix, que pot tenir la visita de Pedro Sánchez a Israel, perquè hem vist reacció bastant furibunda per part de l'estat d'Israel a les declaracions de Pedro Sánchez. Hola, Salem Ergui, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Recordem que ahir Pedro Sánchez va parlar... Bé, porta dos dies, em sembla, a la zona. Ja va tenir un duel dialèctic amb Netanyahu dijous, al voltant de la lectura de la situació. Va fer una declaració davant d'ell en una de les reunions en què deia que defensava absolutament el dret d'Israel a la defensa, però també que eren inacceptables, que s'havien de complir les normes de la guerra, no? I va haver una rèplica important davant seu també de Netanyahu. Però ahir era el pas de Rafah, que és aquest pas tan simbòlic, tan important per al que implica de la sortida, no només de la gent quan s'ha demanat sortida humanitària, sinó també l'entrada de material humanitari. I va fer unes declaracions que van enfadar molt l'estat d'Israel. No sé fins a quin punt, Sal? També perquè això a vegades hi ha... des de quins ulls ens hi fixem específicament, perquè és el cas de Pedro Sánchez. Se n'ha parlat gaire en els mitjans de comunicació d'Israel de la visita de Pedro Sánchez i del que va dir?
No, fins d'ahir no. Realment, abans de la visita, sí que un diari important israelià, Yedioth Ahronoth, va fer una doble pàgina sobre una ministra nova al govern espanyol, a Cira Rego, que no va condemnar de Hamas. Però, per exemple, aquest duel que has dit ara de Netanyahu i Sánchez, que es va parlar molt a la premsa espanyola, Israel sí. Pràcticament res, perquè hem de tenir en compte, primer lloc, que Israel realment tampoc interessa molt el que digui un dirigent del govern espanyol en moments en què estan realment moments crítics, dramàtics, dels més dramàtics de la història d'Israel, segurament. Però sí, ahir sí que va ser realment una cosa... Jo crec que va ser el timing, és a dir, perquè Sánchez no és el primer cop que fa una crítica de l'ofensiva israeliana,
no.
Però imagina't que ahir a la tarda totes les televisions israelianes estaven enfocades al pas de Rafah, ¿vale? Uh-huh. Esperant la retrobada amb 13 nens i dones després de pràcticament 50 dies de segrest de Hamas. I de sobte veuen dos líders europeus, el primer ministre de Bèlgica i Sánchez, no saben qui són, i després a les televisions diuen que Sánchez fa una crítica molt dura contra Israel. Llavors, això va provocar, evidentment, moltes crítiques a les xarxes, i era evident, jo ho vaig dir immediatament, era evident que això Netanyahu i també el ministre d'Exteriors feien una reacció que va ser molt dura, dient que aquestes declaracions de Sánchez són també com donant suport al terrorisme,
sí.
I això va provocar aquesta crisi. Però jo crec que si això ho diu a un altre lloc i en un altre moment, segurament no hauria passat res.
Perquè ens entenguem, eh? Si podem posar el document de Pedro Sánchez o algun dels moments de les seves declaracions, ell va fer una crítica, efectivament, i també va parlar del reconeixement de l'estat palestí, que és una de les coses que probablement va sorprendre, perquè Pedro Sánchez havia, en el seu dia, ja ho ha dit moltes vegades, el reconeixement de l'estat palestí, però primer, perquè ell és el president de torn de la Unió Europea, i segon, perquè va dir, al marge dels socis europeus, al marge del que diguin els altres, potser Espanya tirarà pel dret. Aquest és el moment.
El moment has come.
Crec que ha arribat el moment que la comunitat internacional, especialment la Unió Europea i els estats membres, reconeguin l'estat de Palestina, i crec que seria important que molts estats membres o la Unió Europea ho fessin alhora. Però si aquest no és el cas, naturalment, Espanya prendrà les seves pròpies decisions.
We'll take their own decisions.
Això és el que molesta l'estat d'Israel o no és això?
No.
No és la reivindicació de l'estat palestí, no és això, eh?
No, és evident. Ha de tenir en compte que, per exemple, el mateix Joe Biden, quan ve a Israel, també diu que està a favor de la solució dels estats. També molts israelians estan a favor. I Netanyahu això ho sap i sap la postura europea de la majoria de la Unió Europea, que està a favor d'aquesta solució. Una altra cosa és el reconeixement, que això ja és un tema ja intern europeu, que tu deies. Però jo crec, i perquè ho vaig veure en directe, és a dir, la reacció de Netanyahu i abans del ministre d'Exteriors, Eli Cohen, que va fer una crida a l'ambaixadora espanyola per fer una conversa, diríem, de protesta, això va sortir immediatament després que a les televisions i tot el país estava realment esperant de forma a molts nervis aquesta arribada dels segrestats a Rafa, i van veure a Sánchez. Imagino que van traduir la part aquesta on Sánchez critica molt, de forma molt dura, l'ofensiva militar, però cal destacar també que Sánchez, per exemple, també aquest discurs de Rafa va condemnar els atacs terroristes de Hamas. Però clar, dir això de l'ofensiva, és a dir, atacar Israel en un moment en què Israel estava esperant els seus segrestats, crec que va ser, diríem, el que va provocar aquesta crítica. I sobre l'estat palestí, jo crec que no és tan, diríem, ara mateix. Evidentment, si Sánchez promou una iniciativa per reconèixer l'estat palestí de forma unilateral i tal, doncs sí que evidentment provocarà una reacció, però no aquesta reacció tan immediata, tan dura, de Netanyahu i del ministre d'Exteriors.
Netanyahu i el ministre d'Exteriors van fer un comunicat en què, com deia el Sal, deien que efectivament el govern espanyol i el belga estaven donant suport al terrorisme. I va haver-hi crida a l'ambaixador espanyol també per reprendre'l, cosa que també va indignar el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, que ha fet el mateix, que és convocar l'ambaixador d'Israel per demanar-li explicacions, i considerant que les acusacions que va llançar Israel sobre Espanya són inacceptables. Em permets un segon salt que hi afegeixi aquí una veu d'una persona que ens agrada molt escoltar quan parlem d'aquests conflictes, que és Gabriel Garrum. Gabriel, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Sabeu que és professor de Barcelona, del Barcelona Estudis Internacionals i de SAD, expert en relacions internacionals, en seguretat i en conflictes. Com de greu et sembla el que vas veure ahir, el que ha passat a les últimes hores en aquesta lectura de geopolítica internacional en relacions entre dos aliats, que és Israel i Espanya?
Per una banda, estic d'acord amb el que deia el Sal ara. Segurament el que fa que Netanyahu salti és el timing. Segurament és el moment, l'escenografia fins i tot, i segurament el timing de les paraules. Dit això, clar, enviar acusacions de terrorisme davant de les declaracions de Sánchez és bastant hiperbòlic. És a dir, les declaracions fins i tot argumenten que l'estat d'Israel té dret a la legítima defensa sempre i quan hi hagi un respecte a la legalitat internacional. Per tant, és un estàndard, ja no només de mínim, sinó que és un estàndard que hauríem de tenir quasi com per defecte. Això per una banda. Per l'altra banda, com deia el Sal, comenta la qüestió del reconeixement de l'estat palestí, que és una de les qüestions necessàries si es vol tenir allò que tant s'ha parlat de la solució dels dos estats. És a dir, no podem estar parlant de solució de dos estats sense reconèixer i aplicar formalment i materialment un estat palestí. Per tant, jo crec que d'una banda hi ha un tema de timing. Però clar, enviar acusacions de terrorisme davant d'una posició política d'aquest estil, amb aquest to i amb aquestes paraules, també denota que hi ha una certa sensació, d'una banda, d'impunitat, i d'una altra banda, una certa sensació, com et deia, de resposta hiperbòlica, és a dir, que la crítica, en certa manera, no és ben rebuda, i entenc que menys en aquest moment.
Des del teu punt de vista... Sí, digues, Sal.
No, només per fer aquesta... Estic d'acord amb el que diu Gabriel, només que les paraules que van, jo crec que van provocar l'enuig aquí a Israel va ser quan Sánchez va dir que Israel fa una matança indiscriminada de civils innocents. Uh-huh. Això va ser, diria, més que de la política de defensa o del Estat palestí. Sí. Aquestes paraules van ser les que van saltar a Netanyahu, que evidentment estava, com tot el país, davant de la televisió, i al veure que un comentarista de la televisió israeliana molt popular deia que mentre estem aquí esperant Sánchez ens acusa d'això, doncs això evidentment va provocar aquesta reacció tan dura.
El que deies, Gabriel, l'acusació és tremenda d'Israel, no? D'estar al costat dels terroristes a Espanya i a Bèlgica. Des del teu punt de vista, tenint en compte la posició de poder en el tauler internacional que té Israel, no només per les seves aliances amb els Estats Units, sinó per la seva pròpia capacitat, ja no només militar, sinó estratègica, d'intel·ligència, com de greu et sembla aquest xoc entre dos estats com és Espanya i Israel?
Bé, és que l'altre dia va haver-hi un xoc semblant amb Nacions Unides. Mm. És a dir, aquestes acusacions de no respecte a la legalitat internacional i fins i tot ús indiscriminat de la violència davant de civils, en facilitats i en infraestructures civils com poden ser hospitals, etc., és una crítica no del govern d'Espanya, és una crítica de molt bona part de la comunitat internacional. Per tant, el clima ara mateix és aquest, això per una banda. Després, òbviament, hi ha un tensionament entre diversos països europeus i Israel, o bona part de la comunitat internacional i Israel. Jo crec que aquí el que està intentant Sánchez és, per una banda, tenir un perfil polític, ara que inicia la legislatura nova, tenir un perfil polític internacional marcat, que pugui, en certa manera, o influenciar alguns socis europeus o tirar milles en l'espai europeu i marcar doncs una línia pròpia, també s'ha de llegir en clau domèstica. És a dir, jo sóc sempre bastant partidari d'interpretar la política exterior també en claus de política interior. Uh-huh. És a dir, hi ha una voluntat doncs de marcar un perfil en relació als seus socis de govern en aquesta qüestió i dir, doncs bé, prenc jo la iniciativa i marco jo la ruta. Però és cert que hi ha un tensionament diplomàtic, és a dir, demanar el retorn, no?, de fer reunió amb l'ambaixadora de torn, doncs bé, és una reacció política molt forta.
Pel que fa a la situació actual, ara continuem, Sal, si no em dius el contrari, continuem en treva i que s'està respectant aquesta treva, segon dia, i a l'espera de veure quins són els següents alliberats, perquè crec que ja se li ha fet arribar a l'estat d'Israel un missatge amb la llista dels pròxims que seran alliberats en les pròximes hores, sí?
Sí, sí, santa calma, ara mateix segona jornada de treva, en teoria són 4 dies de treva, a canvi de 50 ostatges. Però ja et dic que és molt possible que si es manté es pot allargar un parell de dies més si Hamas allibera més d'estats. És a dir, en teoria, la proporció és de cada 10 nous ostatges hi ha un dia més addicional de treva. I això és evident que pot continuar. Evidentment a Hamas li interessa molt la treva per organitzar-se i aturar els atacs militars, però Israel assegura pràcticament tothom aquí que quan acabi la treva continuaran el seu objectiu que diuen que és acabar amb el grup integrista Hamas a la Franja de Gaza. I això de la llista, si cada dia, fins al dilluns, cada dia des de Qatar, que Qatar rep des de Hamas, cada dia el Mossad rep una llista de 12 ciutadans, la majoria són, bueno, la majoria no, tots han de tenir menys de 18 anys, són nens, mares, dones, gent gran, com ahir, i després, el dia següent, continua la treva i continua aquest alliberament dels ostatges.
Gràcies, Sal, una abraçada. Qualsevol novetat ens ho fa saber.
Bon dia.
Bon dia. Gabriel, per acabar la qüestió, com veus tu la situació ara mateix que hi ha aquesta treva i ara que estem veient imatges, no? Algunes són icòniques perquè alguns dels alliberats ja els havien vist, que quan se'ls havien endut, no? L'àvia que se l'emportaven a l'interior de la franja i que l'han alliberat ara. Quina situació veus tu en les circumstàncies en aquesta guerra?
Bé, és un avenç, sens dubte és un avenç. S'estaven parlant de pauses humanitàries molt curtes, això ja és una treva una miqueta més extensa, hi ha un programa d'intercanvi comprensiu i que en certa manera doncs es pot ampliar. Aquí òbviament el paper de Qatar ha sigut molt important de nou. És a dir, Qatar és un país minúscul del Golf que està duent a terme una política diplomàtica molt pragmàtica, molt pròpia, però que està desencallant alguns dels conflictes o algunes de les situacions més complicades de la regió. Recordeu, per exemple, el cas d'Afganistan, però també el paper en altres conflictes. Per tant, jo crec que és un avenç. Tant de bo sigui un pas que doncs, permet ja no només una treva o un alto el foc, sinó una cessació d'hostilitats permanent, i centra de nou a intentar arribar a un canal polític. Però clar, d'altra banda també estem parlant d'una banda, com deia, els presoners en el cas de Hamas. Mm-hmm. Però hem de recordar que les presons d'Israel, el que estem parlant és d'una bona part de detenció administrativa. Mm-hmm. És a dir, la qüestió de la detenció administrativa de manera rutinària és també una qüestió de la pròpia política d'Israel en relació als palestins, que ha estat denunciada per gran part de la comunitat internacional, per Amnistia Internacional, etc. Per tant, és un tema que s'ha de tenir en compte. Però, de nou, primer pas, tant de bo s'estabilitzi i tant de bo pugui donar uns fruits molt més permanents del que són, i sobretot que l'ajuda humanitària, que ara mateix és absolutament necessària, entri no només al sud, sinó també al nord de Gaza, i entri en nombres suficientment grans, tant des d'un punt de vista d'alimentació com de recursos sanitaris.
Gràcies, Gabriel. Una abraçada. Fins ara.
Una abraçada.
Les 9:35 minuts, és Gabriel Garrum. Sempre ens agrada sentir-lo quan parlem d'aquestes qüestions. Per cert, notícia també d'aquest matí. A Madrid hi ha hagut un grup d'activistes que han desplegat una bandera palestina i una pancarta en un edifici proper a l'ambaixada d'Israel a Madrid. Cap a les 7 del matí ha sigut. A les pancartes s'hi podia llegir el missatge Israel genocida. La policia ha identificat aquests participants de l'acció. Abans que canviem de tema, voleu donar la vostra opinió del que hem viscut aquestes últimes hores, perquè efectivament conflictes diplomàtics d'aquesta dimensió és cert que mai saps fins on et porten. També és cert, com en recordava Gabriel Garrum, que en les últimes hores i dies Israel ha xocat contra moltes autoritats,
fins
no només les
ONU.
Nacions Unides, el Papa fins i tot, que ja està agafant traça, per entendre's, Benjamin Netanyahu, d'enfrontar-se contra líders mundials. El que passa és que aquest ens afecta de forma molt, molt directa, i tenint en compte la capacitat que té d'influir en el taulell internacional d'Israel, no deixa de ser inquietant.
Sí, el que passa és que a mi em dóna la sensació que, per la reacció que ha tingut el govern espanyol, que li va preocupar molt més el xoc diplomàtic en el seu moment amb Marroc del que li preocupa amb Israel. Perquè la reacció del govern espanyol en aquest cas ha estat refermar-se. En el cas del Marroc va ser recollir cable...
No, el Vares ha sortit i ha dit...
Ràpidament.
Ens mantenim a la
per
posició.
Per tant, jo crec que per una vegada, malgrat la potència internacional que té l'estat d'Israel, hi ha una sensació bastant generalitzada que qui està perdent el relat i l'autoritat moral en termes de diàleg internacional és Israel.
I hem de veure també, encara Pedro Sánchez és president de torn de la Unió Europea.
Sí, sí, sí.
Per tant, hem de veure què fan els socis de la Unió Europea, que de moment han callat. De moment han callat i no ha sortit cap ningú de la Unió Europea, perquè ell, en aquesta visita, a mi em va sorprendre com Pedro Sánchez, quan tenia Netanyahu al davant, tenia un paper. I, o sigui, no llegia, però gairebé, o sigui, perquè allò, la coma, era molt important. I no era només... jo tenia la sensació, o crec que es traslladava la sensació, que no només parlava com a president d'Espanya, sinó com a president de torn. I no volia que la coma s'arrés, s'arrés en el sentit d'error. I per tant, era un moment transcendent. I li volia donar al moment la transcendència que tenia, perquè Pedro Sánchez parla un anglès molt fluid i, per tant, aquest no era el tema. I de la mateixa manera, ahir... també ho feia, els socis de la Unió Europea de moment ningú s'ha pronunciat i ell ahir parla de la Unió Europea i per tant ho verbalitza i fa això per tant arrossega, o sigui, l'acusació cap a Pedro Sánchez és una acusació que
pot socialitzar, si vols.
Exacte, no? I llavors, sí, sí. Però Per tant, té aquest punt de pes i comparteixo amb la IVA aquesta pèrdua de relat, no? Perquè quan Netanyahu li verbalitza, no?, en la reunió, escolti, van segrestar nens i tal, és que...
Què volien que fes?
No? Exacte, és que una cosa no... De nou, diguem, acusar Israel de bombardejar hospitals i de fer tot el que està fent amb els civils no vol dir que no s'assenyali també Hamas d'haver entrat allà i haver fet tot el que va fer.
Sara...
Una cosa no contraposa l'altra, però Israel ha dit el que ha dit del president de les Nacions Unides, mm-hmm, que li ha dit el nom del porc, sí, sí, i més, sí, sí, i 300 vegades. I ha dit el que ha dit de molts líders internacionals. I el que va dir de Pedro Sánchez també jo crec que es pot fer extensiu al president de torn de la Unió Europea, i de moment cap líder de la Unió Europea ha matisat les paraules de Pedro Sánchez.
Sara i Baños.
Sánchez té la presidència de torn de la Unió Europea i Sánchez sap que hi ha unes eleccions europees en qüestió de mesos, el proper mes de juny, i sap perfectament què diu, on ho diu i què busca quan ho diu. Vull dir, no és un accident, no és fortuït, sap perfectament que tindrà un impacte i que podia haver-hi aquesta reacció per part de Netanyahu, perquè el que busca justament a l'hora de reforçar el seu lideratge exterior és tenir un efecte arrossegador en una Unió Europea que en aquests moments està molt dividida davant del conflicte d'Israel i Palestina, però que des del govern el govern socialista està convençut que ha d'exercir de xerpa perquè acabaran anant la resta de països europeus cap als posicionaments que en aquests moments té el govern espanyol. Veurem si ho aconsegueix, sí, perquè és difícil fer de xerpa en una situació en què Alemanya, no?, és el principal soci que té Israel aquí a Europa, però en tot cas Sánchez està convençut que només una pressió externa massiva, almenys des de la Unió Europea, perquè als Estats Units és més complicat, podrà d'alguna manera plantejar algun tipus de resolució del conflicte. Busca liderar això, busca exercir de xerpa. Hi ha una qüestió de lideratge extern internacional en aquest sentit, i també hi ha una qüestió de lideratge intern, sí, com bé apuntava el Gabriel Garrum, no? No només lideratge intern pel que fa al govern de coalició, de deixar-li clar al seu soci que el posicionament el marca ell, sinó també molt mirant al Partit Popular, perquè els dirigents socialistes ja estan recordant que l'any 2014 el Partit Popular estava en unes tesis consensuades per defensar l'estat de Palestina. El PSOE buscarà en aquesta legislatura posar en constant contradicció al Partit Popular, un Partit Popular que cada vegada està més en simbiosi amb l'extrema dreta, i que d'alguna manera el que buscarà és tornar-lo a arrossegar cap a posicions centristes en algunes qüestions que consideren clau a nivell estatal.
Tot això... Per cert, un apunt abans, sí, perdona, Baños, que m'envia un missatge que crec que és molt pertinent, Gorka Kenner, que recorda que Sánchez és a Israel com a president de torn del Consell de la Unió Europea, però és que, a més, qui l'acompanya és qui serà president. És a dir, el president entrant és el següent. Sí. Per tant, anem els dos, que som l'actual i el que ve darrere. Sí. No té res de... Diguem-ne, de... Bueno, la metàfora és bastant considerable.
Sí, sí, sí. Res és de casual i sempre
És de preveure que al final Netanyahu acabarà provocant que els països que ara tenen més dubtes a l'hora d'expressar-se a favor d'una resolució de pau amb un estat palestí, amb el reconeixement d'un estat palestí, acabin situats en aquestes tesis.
Jo ara seré molt contundent. Tot això depèn.
De què depèn?
No, depèn. Ara us ho explicaré. No, depèn de quan durarà la guerra. Sembla una tonteria. Mm. Però si després d'aquesta treva s'allarga la treva, diguéssim, bueno, els atacs són més selectius, no es bombardeja gaire cosa i es reencamina, és a dir, totes aquestes declaracions d'una banda i l'altra poden tornar a l'estat que estaven abans del 7 d'octubre, que era l'estat quo, i mirar tothom cap a un altre costat, o cap a Ucraïna un altre cop, o cap a Taiwan, és igual. El cas Israel, el que vol és continuar amb aquest ritme, es genera un gran problema, perquè al final, quan, si tu dius que el papa de Roma és terrorista islàmic, ja, que estàs en una bogeria diplomàtica molt gorda. Si dius que la UNESCO, la UNICEF, l'Orfeó Donostiarra i a l'Esbar d'Ensaire de Rubí són terroristes islàmics, al final acabes boig, perquè per molt que tinguis Alemanya, el Regne Unit i Estats Units, diplomàticament t'estàs tancant, t'estàs davant molt problemes, econòmicament també, perquè el Yemen ara els ha bloquejat el pas per l'estret d'Hormuz, bueno, d'Hormuz no, per el golf pèrsic. Hòstia, i ja han de fer una sèrie, el transport israelià ja surt més car, és a dir, l'economia israeliana no estava bé, el tema d'inflació ja el tenien elevat, i no sé, aquesta guerra, si l'allarguen molt, hi ha un problema. Després l'altre, vaig llegir una notícia que deia que als Estats Units la població, el segment de població més jove era el que tenia menys suport a Israel. Per què? Perquè bé, la gent abans de donar suport a Israel per l'Holocaust, després perquè el kibbutz i tota aquella mítica, bueno, tal, però clar, la gent que acaba de néixer, l'únic que ha vist són les 6 invasions d'Israel a Gaza, pues, què vols que li digui? Llavors, hi ha població a França, molt delicat el tema de França i Macron, perquè clar, aquí dona suport. Hi ha la sensació de que hi ha unes èlits que donen suport a Israel i que hi ha un poble, unes masses populars que donen suport a Palestina, és a dir, si això s'allarga, és evident que la Unió Europea s'haurà de posar a favor del seu poble, perquè estem parlant de població a més d'origen, bueno, població musulmana, d'origen magrebí, tot això. I després una cosa molt ràpida. Això d'Espanya és bastant singular. Dic, la política exterior espanyola és una cosa, perquè trenquem amb Marroc, trenquem amb Algèria per fer-nos amics de Marroc, però el Marroc és aliat d'Israel, ara nosaltres tenim cosa d'Israel. Resulta que segons Espanya, Juan Guaidó és president de Venezuela, quan no sé ni on està aquest senyor. Resulta que ara reconeixerem l'estat d'Israel, però no reconeixerem l'estat de Kosovo, perquè, ojo, los catalanes, bueno, i que los catalanes estem aquí, a més pactem els independentistes, però no reconeixem Kosovo. És a dir, és una sensació de que al Palacio Santa Cruz s'aixeca un senyor per la mañana i Moncloa llama, cling, 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 oye, Moldàvia, oye, com el risc, oye, Moldàvia, no, vale, venga, tira. Perquè és que no, sí, hi ha països
molt
que...
Molt contradictori.
Hi ha països que saps que té una política, a més, ultrapartidista, és a dir, qualsevol partit que governi, Alemanya ha de fer negocis amb Rússia, perquè els té allà, i sap on és. I a Espanya, sembla que estiguem... Ole.
El que passa és
3
que...
3/4 de 10, digues. Arriba, acaba amb...
Bueno, que estiguem, que estan...
No, ara no, ara també.
Bueno, ara ja hem pactat, ara ja podem dir, hem arreglat la normalitat.
No, jo crec que en aquest sentit, i veient les contradiccions que tenen sobretot els motors polítics de la Unió Europea, que són França i Alemanya, encara té més sentit que aquest viatge, perquè efectivament és el president de torn i el futur president de torn el fessin el president espanyol i el belga, perquè a més d'alguna manera li treuen un pes a Alemanya i a França,
sí,
que no poden dir els governs, ni Macron ni Scholz poden dir obertament el clar que diu Pedro Sánchez, però li convé molt que la Unió Europea ho digui.
Que algú faci. No? Sí.
Recordem que al principi d'aquesta guerra Alemanya va prohibir l'exhibició de la bandera palestina, i a Berlín hi ha manifestacions de centenars de milers de persones amb la bandera palestina. Clar, això desautoritza un govern i tens una població que, si això s'allarga, se'l plantarà.
Recordem també que Scholz es va reunir fa 15 dies amb Pedro Sánchez. I per tant, és bastant probable, no, que hi hagi un full de ruta tolerat en aquest
sentit. Xerpa, què dius tu, no? Pedro, ves tu i diles...
Sí. T'adelantes?
Sí.
Jo ara vinc.
Sí, exacte.
Ves passant.
Vinc,
2 minuts per damunt de 3/4 de 10, un segon.
RAC 1. Deixar dret a tercera carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'APP de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 2 i el 3 de desembre la Nit Europea de la Dansa. Una gran gala de cloenda de la 40a temporada BBVA de dansa amb els principals ballarins de les millors companyies d'Europa. El Ballet de l'Òpera de París, Roma i Viena, el Head National Ballet i l'Estat Ballet de Berlín. Gaudeix del màxim nivell de la dansa amb figures com Maika Makateli, Víctor Caixeta i Denis Xerevitsko en un programa únic i divers. Entrades a lafactcultural.cat.
Aquest any viurem un Nadal enorme amb Jardiland. Descobreix la nostra col·lecció nadalenca per guarnir l'interior i l'exterior de la teva llar. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Enguany, amb el gran recapte, alimenta el que importa. El 24 i el 25 de novembre torna el gran recapte. Fundació Banc dels Aliments.
Té bitllets, monedes d'or, de plata, segells o llibres antics? Del 28 al 30 de novembre, Soleil Llach organitzarà unes jornades de valoració gratuïtes a la seva seu del carrer Beethoven 13 de Barcelona. Si desitja valorar monedes, segells o llibres antics, no oblidi demanar la seva cita trucant al 93 201 87 33 o escrivint a info@soleillach.com.
421, 422, 423...
Però què estàs comptant?
Doncs tots els articles que Servei Estació té en oferta aquest Black Friday. Fins i tot diumenge, cobren.
I en són molts?
Moltíssims! Més de 1.000! I amb descomptes de fins a un 30%!
Doncs para de comptar i anem a Servei Estació, al carrer Aragó 270 de Barcelona, i aprofitem el Black Friday.
I no oblidis que aquest diumenge Servei Estació a Barcelona obre de 10 del matí a 8 de la tarda.
Polestar 2. L'evolució continua. Més autonomia, més distàncies. El teu 100% elèctric de disseny escandinau, ara amb 654 quilòmetres. Reserva la teva prova de conducció amb un expert. Polestar.com.
Hola, sóc el Bruno Oro i estreno Ai, 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 un show còmic sobre la intel·ligència artificial.
Tito, es veu que surt un clon del Bruno que és la bomba.
Sí, però no fa tan riure com jo.
Hombre, dale dos gin tònics i veràs.
Bruno, t'has acollonit? Vols fer el sofruta de la porra? Va, Bruno, fes la cuca trempada.
Entrades a balanyambiu.com.
RAC 1, tots som 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 minuts i arribarem a les 10 del matí. Avui acompanyats de Sara González, de Carles Fernández, d'Ivan Guerra i d'Antonio Baños. En el dia que d'aquí uns instants ens visitarà la portaveu dels Mossos d'Esquadra per parlar-nos, entre altres coses, del que és la jornada d'avui, del 25ena, del dia contra la violència contra la violència de les dones masclistes. Però abans que anem, perdoneu, és que m'he quedat aquí, m'estaven entrant un paper i no sí. Sabia de què anava. Abans que anem cap a aquesta qüestió, ahir va ser un dia també... Us heu assabentat que Pep Guardiola, igual terrorista de Tsunami Democràtic, o no?
Sí, sí.
No, que...
Això diu... Això apunten determinades informacions...
Sí, 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 sí. Policials.
Exacte, molt tergiversades, com... Sí, sí. Com apunta l'últim informe, també, que el jutge ha comprat acríticament.
És un escrit d'un informe policial que relacionaria Pep Guardiola amb la causa del Tsunami Democràtic, ho explica Voz Populi, perquè va fer un vídeo el 2019 sí, donant suport al Sit and Talk i tota la pesca.
Jo crec que el proper Premi Planeta és per la Guàrdia Civil, perquè porta uns anys inventant-se des de la fortuna de Trias fins a... Bueno, alguns dels informes que van portar a la presó s'equivocaven, a la presó els presos polítics s'equivocaven de càrrec, s'equivocaven de dates, deien que eres conseller quan no era... Bueno, ja és un autèntic disbarat. L'operació Judas també és un autèntic disbarat, ho miris per on miri. I és també el que parlàvem d'Israel. Al final, si el papa és islamista i la UNICEF és islamista, al final perd el sentit quan t'acusen. Pues aquí, si tothom és terrorista, Ja, pesa. Bueno, és que és, ja sé que l'article permet que qualsevol persona que alteri la pau pública pot ser terrorista. Això ja, ja sé que està posat aquí perquè el terrorisme sigui utilitzat políticament. Però, també és una cosa per la imatge política d'Espanya, que ara sembla que ha solucionat el conflicte, uns jutges diuen, bueno, el tio més conegut de tot Espanya resulta que, a més, és terrorista.
És clar. Que és molt greu la banalització que s'està fent de l'acusació de terrorisme, més encara, clar, en un estat que ha estat durament colpejat,
colpejat pel terrorisme. I exercit el terrorisme.
I aquí estem parlant d'un vídeo, d'un simple vídeo, d'una persona molt reconeguda a nivell mundial, que l'únic que estava dient és, l'únic que estava demanant era asseure's i parlar per resoldre el conflicte el polític. Una cosa de sentit comú.
Podem sentir el vídeo de Pep Guardiola un moment?
Today, in the Spanish state, the Supreme Court ruling was announced, which is a direct affront to the human rights, including the right to assembly, and to demonstrate the freedom of expression and the right to a fair trial. This is unacceptable in the 21st century Europe. Spain is experiencing a drift toward authoritarianism in which an anti-terrorism law
el
is used
gir,
to...
autoritari, deia, de l'estat espanyol en l'aplicació de les lleis antiterroristes, que fixa't, mira, segons com li acaben aplicant amb ell. De moment no l'han acusat de terrorisme.
No, vaja. Que si quieres arroz Catalina, que deien allò. No, però és que, però, perdona, l'article, crec que és el que el 570, no, no recordo el nom, de la reforma de terrorisme, és, ja ho hem comentat. 573, exacte. Ho hem comentat manta vegades.
Sí.
Terrorista és si s'altera la,
si
pau,
la pau, la pau pública.
La pau, sí, pública, sí, sí. Llavors, clar.
És que és un calaix de sastre molt gran.
Bueno, pot ser qualsevol cosa.
Sí, i, sí, bueno, sí. És que, de fet, el problema és que aquí s'ha anat estirant com un xiclet. Una legislació excepcional que es va anar forjant per la lluita contra el terrorisme d'ETA, i el problema és que aquesta legislació excepcional continua vigent quan l'organització terrorista ja ha desaparegut, no, des de fa bastants anys. I després, insistim sempre en l'aplicació que es fa d'aquesta pauta,
ETA,
dels ressorts de l'Estat en contra del que entén com a dissidència política.
ETA va marcar el camí, però després el juez Garzón lo va utilitzar, sí, contra narcos, ETA, contra qualsevol, sí, coses, i després va vindre l'11 de setembre el de Nova York i uh-huh, ha començat el terrorisme islamista. És a dir, és una cosa que va molt bé per un estat, perquè serveix per qualsevol amenaça, sigui interna, exterior, sigui des de Resistència Gallega a ISIS. Aquí tot el món pot passar per l'Audiència Nacional.
Grups anarquistes, grups independentistes, grups ecologistes,
bueno,
grups feministes...
A França han il·legalitzat un grup ecologista, acusant-lo, sí, sí, de terrorisme, perquè el mateix, perquè altera la pau.
Al final estem parlant de terroristes sense armes, sense víctimes, bueno, sense que ocasionin disturbis i quasi sense organització.
Terrorisme ideològic, clar, bueno. És que la pau pública comença a ser un protofeixisme, ja.
Més enllà de l'ús, evidentment, abusiu, no? Però, o sigui, des del moment en què entra en joc la possibilitat de l'aprovació de la llei d'amnistia, i des del moment en què entra en joc la possibilitat del pacte i de la configuració d'un govern amb el pacte amb els partits independentistes, doncs s'obre ja una escletxa, diguem, bé, una escletxa no, una esquerda com la d'Islàndia, no? On l'àmbit jurídic i el policial, doncs, van pel seu camí, no? I acceleren, premen l'accelerador d'una manera impressionant, no? I el
seu camí
el jutge
de la mà de
García Castellón, etcètera, tal, i tira que te va, no? I els CDRs no sé quants anys els hi demanen,
27,
de, no? 27 anys de terrorisme, el jutge García Castellón demana, doncs, a Suïssa que localitzi Marta Rovira, que també fa coses que fan gràcia, no?
Com, perquè si no fos fàcil localitzar-la.
I tot, no? Accelerar-ho tots els procediments i tot, quan la Guàrdia Civil havia demanat no sé quantes setmanes per poder acabar els informes, doncs en dos dies els enllesteix, tot s'accelera perquè no fos cas que s'aprovi la llei d'amnistia i que val, doncs ja està.
Llavors, ara ja que redacta els informes, el relat, és un crac, eh?
El relat, el Consell General del Poder Judicial, quan no és la seva funció, es posiciona, ja. Bé, tot això que hem viscut en els darrers, doncs, no sé, en el darrer mes o mes i mig, ara costa molt mantenir el relat de la separació de poders, mantenir el relat de... O sigui, aquest és un tema en el que la confusió entre els papers i la confusió entre, la, entre les funcions que constitucionalment tenen cadascun dels poders constitucionals, doncs no, no... O sigui, costa molt de mantenir aquest relat. O sigui, és un... ha arribat un punt en què determinats membres d'alguns dels poders constitucionals consideren que es pot saltar la línia, es pot creuar la línia perquè hi ha un bé comú superior que s'ha de defensar. I ja està.
I que està per sobre de l'estat de dret.
Està pel damunt, està pel damunt, sí, sí. I per tant no ens es pot fer. I ja està, i es fa.
A banda del poc recorregut jurídic o judicial que hagi de tenir aquestes acusacions de terrorisme, perquè al final cauran, si no estan ben sustentades, i em sembla que és bastant evident que no estan gaire ben sustentades, jo crec que el principal problema és la banalització del concepte, sobretot la banalització de conceptes. Abans s'ho deia la Sara, que aquí a Espanya hem patit en primera persona com és el terrorisme, i ho hem vist abans amb la banalització d'un altre concepte, que és el del feixisme i la dictadura. Durant anys, aquí tothom era feixista i tothom era un dictador i un autoritari. Què passa? Que ara resulta que ser feixista és graciós, perquè com que tothom que anava en contra del poder establert era un feixista, en fi, tenim tota una fornada de noves generacions que els hi sembla que això de ser feixista és molt disruptiu.
I masclista,
perquè és molt disruptiu, perquè quan tot és feixisme o quan tot és terrorisme, res és feixisme ni res és terrorisme. Per tant, jo crec que potser hauríem de començar a controlar una mica com expressem les nostres idees i fins a quin punt el que diem té sentit.
Deia la Iva, hi haurà un moment en què aquestes acusacions cauran. Sí, però és que causen un dany que no es repara i tenen un efecte dissuasori que és l'objectiu pel qual aquestes causes s'imposen.